President Mas, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès i bon dia.
Tenia por de no poder ser avui aquí?
Por no. Por no. No, perquè quan tens assumit que hi poden haver conseqüències per el que està passant, doncs la sensació no és de por. Ara, si vostè em diu, té alegria de ser avui aquí, doncs sí, esclar, la tinc. És una alegria, diguem-ne, controlada, perquè quan surts d'allà i saps que marxes de Madrid, però que a Madrid hi segueix haver gent que està a la presó per allò que tu mateix has defensat i defenses, i quan saps que surts d'allà però que hi haurà gent que estarà fora del país i que no pot tornar a risc d'anar-se'n directament a la presó, doncs l'alegria sempre és matitzada.
Tenia previst algun contingent per si anava a la presó?
No, perquè jo estava convençut que a la presó no hi aniria. D'això no estava completament convençut.
No per cal filtració, que és una paraula de moda ara, no per cal filtració, sinó perquè era un convenciment personal.
No, un convenciment personal i també una confirmació de l'advocat que m'està ajudant amb tot aquest procés i que em deia clarament que en el nostre cas, no només en el meu cas, sinó en aquests 6 últims que hi hem passat, o que hi hauríem d'haver passat, a l'excepció doncs, de l'Anna Gabriel, no?, que sembla que no hi anirà, doncs aquests 6 darrers, per tant, les dues Martes, també hi havia doncs, la Mireia Boia, hi havia i la Neus Llobera, jo mateix, aquests 6 no havien demanat la Fiscalia que ens imputessin. No havien demanat la Fiscalia. Va ser el jutge que directament ens va cridar com a investigats, com a imputats, perquè arran de l'informe de la Guàrdia Civil va considerar que nosaltres també formàvem part d'això que en diuen aquest comitè estratègic que gairebé doncs, assimilen amb una espècie de banda organitzada per acabar creant doncs, un crim molt gran. No?
Li sembla que ràpidament repassem com va anar la declaració? I així, sí. Perquè, clar, vostè li perdem de vista quan entra el Suprem. Dins de... A partir d'allà què passa? Em consta que van haver-hi ahir per primera vegada en una declaració inhibidors.
Jo no sabia si n'hi havia una d'altres vegades o no, però el que sí que és cert és que quan vam sortir del Tribunal Suprem els mòbils no funcionaven.
No funcionaven. No. Segons sembla, és perquè la voluntat del propi jutge que no hi haguessin, poguessin haver-hi filtracions d'aquestes declaracions registrades.
A mi em sembla correcte.
Li fan deixar el mòbil en algun lloc, suposo?
No. Jo vostè podia portar... Sí, sí, jo vaig poder portar el mòbil. Home, et fan passar per una porta de seguretat, per entendre'ns, no? Per un arc, aleshores en allà doncs, deixes el mòbil fora, etc., el que puguis portar, objectes metàl·lics, però una vegada has passat aquest arc de seguretat i els serveis de seguretat, doncs simplement entres en allà i pots anar amb el teu mòbil i fins i tot em van dir que podia portar doncs, apunts, com si anés amb un examen.
El tracte del funcionariat bo?
No, tot és correcte. A veure, tot és fred, no ens enganyem, tot és fred. Però tot és, formalment tot és correcte, no hi ha camp, no hi ha res a dir.
Qui li fa la primera pregunta?
De fet, el primer que passa no és una pregunta. El primer que passa és un temps d'espera, t'estàs allà esperant a que tothom doncs, arribi, a que tothom entri. Quan el jutge entra definitivament a dintre de la sala, on et faran les preguntes, doncs aleshores entren els lletrats i finalment entres tu, ets l'últim en entrar, no? I quan tu entres ja estan tots asseguts, estan tots en el seu lloc, no? Aleshores entres, et poses davant d'una tarima, assegut, i el jutge et comença a explicar el per què estàs en allà. I et comença, doncs, a explicar quins són els teus drets i quines són les teves obligacions, etc. No? I una vegada ja estàs situat i saps per què estàs en allà i per quin motiu t'estan investigant, comença a donar la paraula a les acusacions.
Cap sorpresa el que li va dir el jutge?
No, cap sorpresa, perquè també és molt formal tot allò.
I qui li fa la primera pregunta?
La Fiscalia.
La Fiscalia. Recorda la primera pregunta
que li va fer? No, no me'n recordo. Me'n van fer desenes i desenes de preguntes. No me'n recordo en absolut. No n'hi va haver alguna que fos molt més transcendent que d'altres. Era tota una... Era
cap tot pregunta un que li sorprengués, diríem?
No del tot, no. Vaja, em va sorprendre una mica que contínuament tant la Fiscalia com l'acusació popular...
Vox.
Això de Vox, concretament, que també va fer moltes preguntes, constantment estaven llegint declaracions de mitjans de comunicació que tenien allà, meves. I jo, esclar, me'ls mirava i pensava, a una persona que s'ha dedicat durant molts anys a la política com jo, li estan fent un recordatori de coses que ha dit... Les coses que diem, doncs, i en el món de la política especialment, perquè pràcticament parlem cada dia, sobretot quan estàs en primera línia, doncs, escolti, les coses que diem formen part de la nostra llibertat d'expressió i de la nostra opinió. Per cert, opinió que, a més, pot anar variant amb el temps. Si a tu et diuen, miri, vostè un dia va dir això, però esclar, vaig dir això però en un context determinat, i si al cap d'un mes va dir això altre, doncs escolti'm, doncs sí, com a tothom li pot passar, no? Perquè les coses canvien, el context canvia, la teva opinió es va modulant, escoltes a gent que et pot fer veure les coses d'una manera doncs diferent, i allò gairebé és com una acusació, no? Vostè va dir això, i per tant, vostè com que va dir això, vostè estava incitant, per exemple, una cosa que em van dir, no? En les preguntes. Vostè animava la gent a manifestar-se i a concentrar-se i a treballar doncs per a tot aquest projecte sobiranista en forma de presència al carrer, etcètera, etcètera. Bueno, i clar, i jo els deia, escolti'm, és que crec que vostès no entenen que tot aquest procés sobiranista català no va néixer d'uns pocs que érem nosaltres, va néixer de l'arrel del poble, d'una bona part del poble català, i els que vam fer, els que estàvem en aquell moment en la primera línia política, va ser primer saber interpretar quin era l'anhel d'aquesta gent, i segon, crear un canal polític i institucional perquè tot això es pogués expressar de la millor manera possible. No?
En aquesta
visió, senyor Basté, aquesta visió que aquí ens sembla tan evident a molts, en allà la tenen exactament al contrari. Es pensen que som uns pocs que hem dedicat doncs, a manipular tothom, no va sortir aquesta expressió, però a incitar a tothom per convertir la sortida de la gent al carrer en un element, diguem-ne, de coacció en l'estat espanyol, per acabar cometent fins i tot doncs, un crim organitzat, que era el delicte de rebel·lió i de sedició, etcètera, etcètera.
Després va filtrar alguna de les frases que vostè, suposadament, alguna de les interpretacions dels textos que vostè segurament havia dit. Una és, li pregunto així curt i ras, vostè va dir que la declaració d'independència el 27 d'octubre va ser simbòlica i que ja havia advertit Carles Puigdemont dels riscos de tirar-la endavant?
La primera part és exactament veritat. És a dir, que vaig escriure la realitat. Pensi que jo vaig entrar allà amb un doble propòsit. Jo vaig dir, jo no renunciaré a res del que he fet ni del que penso. A res. Ni un pas enrere en aquest sentit. No em retractaré de res, això ho tenia claríssim. Ara, també em vaig fer un altre propòsit. No exigiré res de manera innecessària.
No?
No exigiré res de manera innecessària.
Sí,
no, pintaré una cosa que és d'una manera com si hagués sigut d'una altra per quedar bé davant d'on sé qui.
És a dir, per entendre's, ell no va...
És a dir, no postureo, tampoc.
En cap cas...
Ni renúncies ni postureo, per entendre's.
En cap cas va mentir per estalviar-se la presó?
Jo?
Sí.
No, en absolut. Jo vaig dir clarament que jo defensava el concepte de la independència de Catalunya, que defensava el procés sobiranista, que defensava el dret a decidir del poble català, que s'havia fet un referèndum el dia 1 d'octubre i que això formava part de la realitat i que això no es podia negar, això sí que era una realitat. Però igual que la realitat de l'1 d'octubre és incontestable, el que va passar el 27 d'octubre, que era aquella declaració d'independència, doncs era purament simbòlic, però és que això ho sap tothom. Ho sap tothom, no podem aquí inflar una cosa o descriure una cosa que no va passar com si hagués passat. I la prova, els hi vaig dir, que el 27 d'octubre havia sigut una cosa purament parlamentària i purament simbòlica, com d'altres n'hi ha, era que després d'una cosa tan important com una declaració d'independència, el govern del país no s'havia reunit per prendre cap decisió. Vostè s'imagina que es proclama la república i a la independència d'un país amb tota la solemnitat i després el govern no es reuneix per prendre decisions? Oi que seria insòlit, això? Seria absolutament impropi? Això és el que va passar.
Si vostè aquell dia del 27 d'octubre se'n va anar a dormir sabent perfectament que havíem fet...
Com tothom,
que Catalunya
vaja,
fet una performance.
Tothom, sobretot els que estaven en la primera línia, doncs havien de saber que tot allò doncs, tenia un recorregut, que era simbòlic, que no vol dir que no tingués la seva importància.
I la voluntat era que fos
perquè
simbòlic?
Perquè el simbolisme pot tenir una importància. Ara, és això,
però
no
ens enganyem. Però la voluntat és que fos simbòlica? La voluntat de la gent que la va fer és que fos simbòlica?
Jo crec, és la meva opinió personal, a risc d'equivocar-me, tots els actors que van anar al Parlament aquell 27 d'octubre i que van votar a favor, tots sabien que allò no tenia recorregut real. Una altra cosa és que li donessin més o menys importància en el simbolisme d'aquella declaració, però recorregut real, com després es va demostrar, no en tenia. Per tant, fixi's, tan evident és que l'1 d'octubre va ser un referèndum amb tots els ets i uts, tan evident és això, com que la declaració del 27 d'octubre va ser una declaració formal, parlamentària i simbòlica.
Però allò no és el que es va vendre en aquelles èpoques.
Senyor Basté, jo no sé el que es va vendre, o sí que ho sé, però l'important no és el que es va vendre en aquell moment. Jo crec que l'important és, estem davant, fixi's, ara estem en un estadi diferent. Hi ha alguns que hem d'anar a declarar davant d'un jutge del Tribunal Suprem en una sala penal. Per cert, petit parèntesi, ara compareixem com a investigats. D'aquí uns mesos, el jutge Llarena obrirà un judici. Ara no estem en aquesta fase. Això a vegades hi ha una manca de percepció d'això. Ara estem en la fase de recollir declaracions de testimonis o d'investigats. Ell es va fent, diguem-ne, idea de la magnitud d'aquesta causa. I arribarà un dia, d'aquí uns mesos, que s'obrirà un judici. I quan s'obri el judici, què passarà? Que s'anomenarà persona per persona de les que hem passat per allà i es dirà si va a judici o no, i en el cas d'anar a judici, quins càrrecs se li imputen, com a acusat.
El que m'està dient ara és que s'ha de ser molt prudent en les declaracions que es facin públicament fins després del judici.
Bueno, jo el que li vull dir és que siguem conscients del que s'està jugant determinada gent, que no és cap broma.
No, 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 això és evident. Per això jo hi deia... hi ha molta gent que es pot sentir enganyada des de l'independentisme per dir, bueno, tot el que s'ha fet, això, aviam, surt un jutge com el Santi Vidal dient que tot el que anava dient pels pobles i ciutats de Catalunya, doncs era mentida. Surt una altra persona que diu que el que, efectivament, com diu vostè, que la declaració va ser simbòlica. Una altra que diu, i llavors, per sortir de la presó o per intentar sortir de la presó, el que faci falta, només faltaria, però que també després del judici, tots els actors hauran d'explicar a l'independentisme què va passar.
Doncs sí, senyor, totalment d'acord.
I en què es va enganyar i en què era realitat i si hi ha algun somni de futur per molta gent que així ho pensa.
Però no ho posi només en el terreny de l'engany. No ho posi només en aquest
terreny. Però també crec que hi va haver enganys, no?
Jo parlo per el que puc parlar. No ho posem només en el terreny de l'engany. Pensin que en el món de la política, i vostès ho saben perfectament perquè ja estan molt a prop per entendre'ns, no? Com a interlocutors en el món de la política, també hi ha un component, diguem-ne, simbòlic estètic, i és. I moltes vegades en el món de la política un argument s'exagera o s'infla per intentar quedar el millor ben posicionat possible davant d'una determinada opinió pública. Això passa. Això és un engany. Doncs, sí. O és una exageració.
En determinats moments de la història pot ser un engany.
Molt bé, doncs pot arribar a ser un engany. Ara, agafin declaració per declaració, persona per persona, no jutgem col·lectivament a tothom, destriem bé qui deia què i per què, i veuran que en aquells moments hi havia gent que també s'expressava amb molta sinceritat. I que quan alguns s'expressaven amb molta sinceritat eren senyalats amb el dit de la mà com a culpables de gairebé traïció. Vostès no se'n recorden, potser, d'això, però jo això ho vaig veure molt clarament, també. I això també existeix. I, per tant, quan això passa, en els moments més transcendents, hi ha gent que també es retreu una mica, aleshores, en la seva sinceritat, perquè diuen, escolta, si sóc absolutament sincer, m'arrossegaran pels peus els cavalls. I alguns pocs ho fan, però molt pocs, perquè són els que tenen coratge, els que tenen lideratge, els que realment doncs, tenen les idees molt clares.
Però van dir ni un pas enrere, van dir hem guanyat,
bueno,
van dir
que aplicarien el resultat veritat, del referèndum. Senyor Basté, és que ni un pas enrere va ser veritat, esclar. Va ser veritat. El que s'havia de creure, jo crec, d'explicar és que ni un pas enrere no significava fer funcionar la República Catalana. Això sí que se sabia.
I què volia dir ni un pas enrere, llavors?
Ni un pas enrere volia dir, simplement, doncs, que en la finalització d'aquell procés, fins a on es podia acabar, s'havia d'arribar fins al màxim, inclús simbolisme. Això sí que es va fer. Ara, pensi que està parlant amb una persona que no hauria fet això. És a dir, jo no vaig aconsellar fer això. I ahir ho vaig dir a Madrid. Jo no vaig aconsellar fer això.
Vostè què hauria fet?
I ara ho puc dir per una raó, perquè ara, doncs, poc o molt està sortint en les declaracions davant dels tribunals, després perquè ha passat molt temps, i tercer per la raó més important, perquè tot això que dic ara ho vaig dir en allà davant de molta gent, i sempre discretament.
Què hauria fet?
Doncs era evident, per mi, com que les eleccions eren inevitables perquè el govern espanyol les convocava ell, si no les convocàvem nosaltres, per mi la situació, hi havia dues situacions ideals. La primera era fer el referèndum el dia 1 d'octubre, que va ser un enorme èxit, que ens va situar en l'escena internacional de manera immillorable, i no calia portar la declaració d'independència al Parlament després de l'1 d'octubre. No calia, perquè amb la victòria de l'1 d'octubre podíem anar tot el món a defensar la nostra posició i a guanyar aliats. Per tant, aquesta era una solució.
Vostè hagués convocat en les eleccions.
Perdoni, no fixis, aquí no hi ha eleccions, no, això que acabo de dir.
Sí, sí.
Amb això, simplement fas l'1 d'octubre, fas el referèndum, el guanyes i explotes l'èxit d'aquesta gran victòria. I et passes unes quantes setmanes, uns quants mesos, explotant l'èxit de l'1 d'octubre. I situant-te bé en l'escena internacional. Això era una possible solució. L'altra possible solució era fer el referèndum i després convocar les eleccions per donar l'oportunitat a tota la població catalana que no hagués anat a votar en el referèndum, que n'hi va haver molts que no hi van anar, a poder dir-hi la seva i a ratificar el que havia passat el dia 1 d'octubre a les urnes. Com així va ser finalment el dia 21 de desembre. Què passa? Que en lloc de convocat pel president de la Generalitat, es va ser convocat pel govern espanyol i amb el 155.
Després,
jo això ho vaig dir en privat en aquell moment, ho vaig repetir una i altra vegada, no va tenir consens, li he de dir. Va ser una posició clarament minoritària, la meva, minoritària, i per tant, escolti, quan vostè defensa una posició i veu que no hi ha consens, doncs el que fa és simplement doncs, admetre que la seva posició no és la guanyadora i per tant doncs, es fa el
però,
que decideix
abans,
la majoria.
Abans que hi hagués la decisió de Mariano Rajoy de convocar eleccions, abans se'ns va anunciar una roda de premsa al migdia dient que qui la convocaria convocant, qui l'acabaria convocant, seria el president Puigdemont.
Què és el que el president Puigdemont a mi em va dir personalment que volia fer?
Quan li va dir això?
El dia abans.
La nit abans?
El dia abans. I la nit abans no m'ho va dir a mi sol, ho va dir davant d'un munt de gent.
Per què va passar el que va passar?
Doncs jo no li puc explicar perquè no vaig ser l'actor principal. Això el president Puigdemont un dia...
Però segur que ho sap, jo
ho volia explicar. Jo em tinc una percepció. Però per experiència li puc dir una cosa, senyor Basté, que per molta percepció que jo en tingui, les claus de tot del que va passar les té el president Puigdemont. Igual que les claus anteriors a coses que van passar només les tenia jo. Perquè precisament hi ha moments en què el president del país és el que té aquestes claus, i no les té ningú més. Ell va tenir un munt de vivències, va tenir un munt d'informacions, algunes d'elles em consten, d'altres potser no, i ell finalment, volem prendre una decisió, i molt ben raonada, doncs no la va acabar prenent.
Vostè,
ja va
que,
una altra,
vostè
no?
Ha dit fa uns moments que la seva proposta resulta que va ser una proposta minoritària.
Sí.
En quin context es va votar?
No es va votar en absolut, perquè no hi havia cap òrgan per votar res, no? Simplement és que quan entre diferents actors polítics que representaven doncs, les principals responsabilitats no? dintre d'aquest procés es van anar expressant, jo vaig veure que quan aquesta idea estava sobre la taula, doncs era una idea més aviat o rebutjada o no admesa, eh? O no admesa. No per part de tothom, eh? Hi havia gent que hi tenia una aproximació una mica més favorable, gent que n'hi tenia menys. El propi president Puigdemont, insisteixo, s'ho va plantejar molt seriosament, molt, ho va comentar davant d'un munt de persones, de tot el seu govern, del grup parlamentari de Junts pel Sí, és a dir, jo crec que ell tenia una decisió molt perfilada. Ara, la meva percepció, jo no tinc el coneixement, però la meva percepció és que aquells que no li havien de fallar el dia de la decisió, doncs en algun moment li van fallar.
Des del seu propi partit?
No,
des...
i aquests bàsicament és la gent de Madrid. És a dir, el president Puigdemont volia una garantia que no va obtenir, que era la garantia de dir, si jo convoco les eleccions, no hi pot haver 155. Una cosa per l'altra. I quan no va tenir l'evidència de que el 155 no s'aplicaria, malgrat que ell convoqués les eleccions, jo crec que ell va dir, escolta'm, doncs en aquestes condicions no. Però això és una percepció meva, no és una seguretat.
Compartiria una frase que podria ser, o una sentència que podria ser, que la no convocatòria d'aquelles eleccions per part del president Puigdemont i la convocatòria per part del govern d'Espanya d'aquestes eleccions han estat un dels errors més grans històrics del país?
En les condicions en què es va produir, doncs puc arribar a entendre que no es prengués la decisió. Jo ho puc arribar a entendre. A nivell,
però va ser un error catastròfic.
A veure, un error catastròfic. Depèn de com s'ho miri. És a dir... No va ser un error catastròfic.
Va ser un error?
No va ser un error catastròfic per una cosa, miri. Perquè hauria estat un error catastròfic si s'hagués produït la condició que Madrid realment hagués dit amb claretat: jo aixecaré el 155, no s'aplicarà, però, i que algú no s'hagués atrevit a fer aquest pas, malgrat la seguretat de que el 155 no s'aplicaria. Aleshores hauria estat un error. Ara, en el moment en què no hi havia la seguretat de que no s'aplicaria el 155, no es pot considerar que no convocar les eleccions fos un error. Perquè, fixi's, posem-nos en l'alternativa. S'imagina el president Puigdemont convocant les eleccions amb tot el que això hauria suposat de desencís per part de moltíssima gent, eh? De dir, hem arribat fins a aquest punt per tornar a fer unes eleccions, hauria dit molta gent, no? I amb la que li hauria caigut a sobre. S'imagina aquesta situació i que l'endemà el senyor Rajoy hagués aplicat el 155, el ridícul era espantós, eh? No hauria evitat el 155, no hauria evitat la intervenció de la Generalitat i al mateix temps ell hauria convocat les eleccions. Per tant, ell és evident que necessitava una garantia.
Hauria...
I no se li va donar, segons el que jo conec, eh? No se li va donar. I suposo que aquesta va ser la variable que ell va fer servir per prendre les decisions que va prendre.
S'esperava la reacció de l'Estat, com s'ha produït?
Jo me l'esperava en part. Miri, el meu error, per exemple, parlant d'errors meus, jo en les reflexions que vaig fer en alguns moments davant de determinada gent en aquestes reunions moltes vegades informals que se'ns convocava, no? I a més amb gent diferent en aquestes reunions, no sempre en els mateixos. Algunes vegades jo vaig fer la reflexió següent, i em vaig equivocar, ja li dic. Vaig dir, escolteu, si l'Estat aconsegueix desnaturalitzar o buidar de contingut el referèndum i finalment posem les urnes, com va passar el dia 9 de novembre de l'any 14, jo aquesta experiència la tenia, l'Estat, al final, el més fàcil que té a la mà és ridiculitzar el que farem a Catalunya, dir que això és una gran festa major, i mira, i qui dia passa any empeny, no? I jo em vaig pensar que l'Estat faria això perquè pensava que era molt més intel·ligent per part d'ells. És a dir, disminuir la importància del dia 1 d'octubre, en lloc de fer exactament al revés, no? I resulta que aquesta vegada, a diferència del 9 de novembre de l'any 14, en lloc de relativitzar allò i de dir que no era un referèndum, no? I que ells ja l'havien desballestat amb tot el tema de les paperetes i no sé quantes coses més, en lloc de fer això, doncs van enviar la policia. I la policia, doncs, va repartir per tot arreu, com molts de nosaltres recordem, no? I com molta gent recorda, no? Llavors, això és el que realment va internacionalitzar el dia 1 d'octubre. El que va posar el dia 1 d'octubre en el món va ser l'actuació del govern espanyol, no que la gent a Catalunya anés a votar. Perquè si la gent a Catalunya hagués anat a votar en circumstàncies normals i sense violència policial, doncs és que hauria passat com un pseudo-referèndum o com una consulta important,
quan parlava
dos milions de persones anant a votar, com a l'any 14, i al cap d'una setmana en el món no se n'haurien recordat ningú
quan
més.
Quan parlava de la reacció de l'Estat, em referia també, per exemple, que en aquests moments hi ha un vicepresident del govern a la presó d'Estremera, o el conseller d'Interior, hi ha dues activistes, hi ha imputat
un seguit de gent.
No s'ho esperava,
jo això tampoc m'ho esperava, no? És a dir, jo no m'esperava que sense judici... Una altra cosa és que sí que m'esperava que hi hauria un judici, però ara també li explicaré en els termes en què em vaig expressar ahir davant del Tribunal Suprem, no? Jo m'esperava que hi hauria un judici per la via penal i que aquesta vegada això aniria més enllà del que va anar amb nosaltres a l'any 14. Nosaltres ja estem condemnats, alguns de nosaltres, però que aquesta vegada això aniria més enllà, que seria més dur, no? Però després d'un judici. El que no em vaig pensar mai és que ficarien gent a la presó amb caràcter sense fiança, vaja, i que s'hi passarien mesos, i encara em vaig imaginar menys que hi haurien en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, perquè jo vaig veure com havien actuat en tot moment, i si algú doncs va estar insistint amb les mobilitzacions pacífiques i vaja, i amb un bon esperit, i van ser ells contínuament, no? Vull dir que per mi era impensable que això
tot plegat
acabés així.
És a dir, el que ha quedat demostrat és que el que no era la declaració d'independència fos simbòlica, però la reacció de l'Estat no ha estat simbòlica.
Clar que no. El que no sabem què hauria passat és si no s'hagués fet aquella declaració formal d'independència o simbòlica, no sabem què hauria passat en aquest moment, eh?
Creu que la gent estaria a la presó si no s'hagués fet?
Doncs probablement també.
Estaria a la presó també?
No, probablement també, perquè, si no recordo malament, els dos Jordis ja hi eren. Oi que ja hi eren?
Sí, perquè abans de la conselleria del que havia passat davant de la conselleria.
Clar, per tant, escolti'm, no tot era això, eh? No ens enganyem, això es pot fer servir com a excusa. Però els dos Jordis ja estaven a la presó.
Li ha agradat?
I els altres, jo crec que, vist com ha anat tot, doncs hi haurien entrat igualment, no?
Li ha agradat la gestió de la situació que s'ha fet? I és evident que estem parlant d'una altra història. És a dir, aquí moltes vegades és molt fàcil opinar.
No, li anava a dir una cosa abans d'això, perdoni. És que abans, ahir el que jo els hi vaig explicar en el jutge Llarena i els acusadors era... Es pot admetre que hi va haver un delicte de desobediència en aquest cas. Això pel que jo ja estic condemnat, eh? I la Joana Ortega, i el Quico Homs, i la Irene Rigau, aquest delicte de desobediència és evident que hi va ser. Perquè si vostè al Tribunal Constitucional li diu reiteradament això no ho pot fer i vostè ho acaba fent, doncs vostè està desobeint amb un tribunal. Això sí que els hi vaig dir. Fins aquí es pot admetre. Ara, més enllà de la desobediència, no hi ha tema. No hi ha tema, no hi ha ni sedició, ni rebel·lió, ni conspiració, ni violència, per suposar. No hi ha res de tot això.
Ni malversació de fons públics.
Ni, jo crec que tampoc malversació de fons públics. No tinc coneixement exacte d'això, però crec que tampoc.
Després del que va passar, no. Després del que va passar, fan bé Anna Gabriel i Carles Puigdemont estar en aquests moments fora de Catalunya?
Miri, en el cas del president Puigdemont, doncs jo ho he defensat des del primer moment, perquè era el president del país, punt primer, i per una raó molt evident, perquè sap, segur, no hi ha cap dubte, que si torna a posar els peus a Catalunya o a Espanya, ell se'n va a la presó, directe. Jo ho sap, i ho sabem tots. Bé, per tant, és una decisió que ell la va prendre, personalment, i s'entén en aquesta mesura, no? En la mesura en què el president d'un país, que no és només un diputat, no és només un conseller, és el president del país, doncs ha de preservar aquesta figura i ha de procurar, doncs, no simplement anar a la presó, podent-ho evitar, no? Uh-huh. I, a més, pot ajudar a internacionalitzar, efectivament, el procés sobiranista català des del cor de la política europea, en aquest cas des de Bèlgica. Bé, la resta de casos jo m'he fet un propòsit, que és, jo prefereixo, és a dir, com que són persones que poden estar o estan en un procés penal, jo he de respectar les seves decisions. Jo les puc compartir més o menys, Cadascú de nosaltres ha triat un camí diferent, fixis, no?
Això ha estat un error?
El què?
Li pregunto, que no hi ha hagut una unificació, ara ho parlàvem aquí a la taula, una unificació de les defenses, de veure com exactament s'afrontava aquest cas jurídicament?
A veure, les defenses s'han, no diré conjurat, però s'han anat informant mútuament. Hi ha hagut diàleg entre els advocats de diferents persones, que no és que hagin coordinat al mil·límetre, però no hi ha hagut una desunió en aquest sentit, hi ha hagut una certa coordinació, no? Però el que li venia a dir és... Finalment, més que no opinar, és, el meu propòsit és respectem les decisions de les persones en el moment en què s'enfronten a processos penals que individualment tenen conseqüències molt dures.
Per tant, no m'opinarà del que li sembla que Anna Gabriel sigui a Ginebra.
No, per aquesta raó. Perquè crec que hem de poder acceptar que cada persona té la seva situació personal, familiar, individual, anímica, política, digui-li com vulgui, i per tant crec que hem de respectar, les compartim o no, les decisions de tothom.
Considera que és bo que el president el president Puigdemont sigui en el lloc on hi ha la seu de la Unió Europea i que Anna Gabriel estigui on hi ha la seu de les Nacions Unides? Serveix per visualitzar alguna cosa? Sí. Perquè moltes vegades, una altra de les frases, Europa ens mira, doncs ens mirava estràvicament.
Sí, a veure, quan parlem d'Europa també anem amb compte, perquè jo que m'hi he mogut bastant aquests darrers temps, sé que hi ha gent que sí que ens està mirant. El que passa que no ens miren gaire bé els poders centrals. I no ens equivoquem amb això, perquè els poders
però
centrals...
Però això no s'imaginaven que podria passar?
Bueno, jo ho tenia molt detectat i també ho havíem comentat. Jo els hi deia sempre, escolteu, el dret a decidir del poble català, aquest, molta gent ens el respecta i molta gent l'entén. Per tant, el concepte fem un referèndum, hi ha molta gent que ens el compra. Ho diran més o menys explícitament, però hi ha molta gent que ens el compra. Perquè tothom pot arribar a entendre que és un dret que té qualsevol nació, decidir el seu futur amb llibertat, el dret a l'autodeterminació. En el moment en què convertim aquest dret en la independència real de Catalunya, sense garanties de fer-la funcionar, i això ho saben ells, no? En aquell moment, doncs, ja no tenim els mateixos aliats. Ja no tenim els mateixos aliats. Per entendre's, i vostès ho van comprovar, teníem molts més aliats l'1 d'octubre, a la nit, o el 2 d'octubre, o el 3 d'octubre, que no pas el 28 d'octubre. Perquè el 28 d'octubre què havia passat? Que havien fet una declaració d'independència que els altres sabien que no tenia recorregut, ho sabien, però al mateix temps havíem deixat clar que fèiem aquest pas final. I, per tant, poc o molt, tots aquests altres països es van començar a posar en contra del que havíem fet. O es van sentir obligats a dir, mira, jo no m'hi apunto.
Per tant, aquella performance que comentàvem ara va ser un error des del punt de vista...
En aquest sentit no va ajudar.
Un altre error.
En aquest sentit no va ajudar. Aleshores, què vull acabar dient amb això? Que, és a dir, l'1 d'octubre tenia tot el sentit. Tot. Tot vol dir tot. I l'1 d'octubre aquest país va tenir un èxit brutal. I el procés sobiranista, l'1 d'octubre, va ser un procés absolutament guanyador. Com ho havia sigut el novembre de l'any 14. Com ho havia sigut el 27 de setembre de l'any 15. Això és evident. I això s'ha de poder dir davant de tothom. I quan es va a Madrid i es va davant d'un jutge, també s'ha de dir això. Ni un sol pas enrere en aquest sentit. Ara, tampoc exagerem la declaració d'independència del 27 d'octubre. Per mi l'error està en exagerar una cosa en la qual ja des d'aquí mateix se li havia de donar un caràcter, que és el que va tenir, una resolució parlamentària carregada de simbolisme, però sense efectes reals.
La gent que va anar al parc de la Ciutadella, la gent que va anar a celebrar... És a dir, hi ha molta gent que s'ho va creure. Amb la qual cosa va haver-hi... És a dir, va haver-hi una mentida.
No, no, jo crec que no era una mentida. Li torno a dir que en el món de la política no confongui la mentida amb la exageració d'una posició. Són coses diferents.
Hi ha gent que se la va prendre com una mentida.
Bueno, hi ha gent que inevitablement s'ho devia prendre com una mentida.
Un instant, perdona. Que després tindré el temps per preguntar, perquè d'aquí un quart d'hora de marxar, però em queda una cosa molt important, que parlaven de ni un pas enrere, però si Artur Mas s'ha fet famós per alguna frase és per no precisament per un pas enrere, que també és un pas al costat. Ara farà 2 anys d'aquest pas al costat que va fer Artur Mas. Sí, li pregunto, quan fa que no parla en Carles Puigdemont?
Doncs miri, des de que vaig ser a Brussel·les a principis de desembre.
O sigui, fa gairebé 3 mesos, 2 mesos i mig.
Sí, que no parlo directament.
No, jo parlant amb ell,
fa 2 mesos. Sí, no, 2 mesos i mig.
Ni telefònicament, sí. Ni a través de... Res.
No,
res.
Bueno, per...
Li recomanaria que fes un pas al costat,
també hi ha una qüestió de seguretat en les comunicacions, com vostè pot entendre. Per tant, jo els missatges que vull fer arribar, els hi puc fer arribar, però a través de terceres persones.
Li ha fet arribar si ha de fer un pas al costat?
No exactament, no.
Què
faria
vostè?
No per una raó, això no li diré. Això no li diré.
Això
no
li diré.
No, esclar, evident. Vostè ho ha aprovat, però jo això no li diré per una raó que vostè...
Però li ha fet arribar, eh?
Jo li he fet arribar la meva anàlisi de la situació, no? Però no li diré per una cosa, perquè com que jo he sigut president del país, sé que hi ha determinades decisions que només les pot prendre una persona i que les ha de prendre amb total convenciment. Les que siguin, eh? I aquestes decisions s'ha de respectar el temps que requereixen perquè siguin preses. No? I com que sé que ell està en una situació molt delicada, molt complicada i molt difícil de resoldre, doncs jo confio en que ell prendrà la millor decisió. I confio que prendrà la millor decisió pensant en el país, pensant en Catalunya. D'això n'estic plenament convençut. Perquè si no estigués convençut d'això, deixi'm dir-li que jo no l'hauria proposat amb ell per ser president de la Generalitat.
Però considera, per exemple, ara que seria una bona idea que si Puigdemont fa un pas al costat li demani Jordi Sánchez, per exemple, que des de la presó sigui qui presideixi la Generalitat?
És que si li contesto això, li estic contestant aquella pregunta que li he dit que no
per tant,
li contestaria.
No, aniré per aquí perquè queda poca estona i tinc moltes preguntes per fer. Per exemple, no és la primera vegada que... Vostè és la primera vegada que ve després de la seva declaració davant del Suprem, però també és la primera vegada que el puc sentir parlar amb un estudi, en aquest estudi de la sentència del cas Palau. Ara que hi ha resolució, demana perdó pel paper de Convergència en aquell afer?
Miri, la manera que Convergència va trobar de demanar perdó, si ho vol expressar en aquests termes, va ser allò que no ha fet ningú, que és dissoldre's, desaparèixer.
Allò va ser una manera de confirmar l'error?
Vostè mateix, quan algú arriba a la conclusió de que ha de desaparèixer, de que s'ha de dissoldre, de que s'ha de transformar en una cosa completament nova, és que hi ha un reconeixement que les coses doncs, no han anat prou bé. Ara, tampoc és veritat que aquesta decisió fos només per aquelles sospites que hi havia respecte a Convergència en el tema del finançament del partit. No és veritat que només hi hagués aquesta raó, però aquesta raó també va pesar en el seu moment. No? Per tant, home...
Però continua... assegurant que Convergència no es va finançar de manera irregular a través del Palau de la Música?
Jo continuo pensant això, perquè sempre se m'ha dit això. I com que la gent que m'ho diu són la gent en què jo he confiat, sobretot a partir d'una època determinada, no? Perquè pensin una cosa. Tot això del Palau de la Música, que ara se n'ha parlat molt i és lògic, no? Tot això, la relació entre el Palau de la Música i Convergència com a partit no neix amb el senyor Daniel Osàcar. No neix amb el senyor Daniel Osàcar. Neix en els anys 90. No, el senyor Daniel Osàcar no té cap responsabilitat a dintre del partit. Cap ni una. I el senyor Osàcar no arriba allà fins a l'any 2005. Molts anys després. I es troba en aquella situació amb uns convenis amb el Palau de la Música que ell segueix administrant.
Per tant, Osàcar és un cap de turc?
No és que sigui un cap de turc. L'única cosa que li vull dir és que no és el que crea cap tipus de relació entre el Palau de la Música i la Fundació de Convergència. Que tot allò s'ho troba fet. I no s'ho troba fet per mi. S'ho troba fet per gent que era molt anterior a tot això. I a partir d'aquí, ell administra aquella situació. I en el moment en què es veu que allà hi ha finançament del Palau de la Música, vaja, no finançament, que hi ha irregularitats manifestes d'en Millet, de Montull i companyia, a partir d'aquell moment, la Fundació de Convergència decideix tornar els diners en el Palau de la Música.
Diu, això neix a
ara es fa un judici...
Diu, això neix als anys 90. Què és això? Sí.
Bueno, doncs escolti'm, doncs en els anys 90, i jo què vol
no,
que li digui?
No, 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 m'ha quedat clar, què és això? Diu, això neix als anys 90.
Això és la relació, el que li deia, la relació entre el Palau de la Música i la Fundació de Convergència neix en els anys 90.
I qui signa aquests convenis als anys 90?
Doncs, miri, persones que ja no hi són, què vol que li digui? El pas del temps, han passat 20 anys i han passat moltes coses. Jo no assenyalaré ningú concretament i no tindré el mal gust doncs, de parlar de persones que, a més, ja no es poden ni defensar.
Per tant, el jutge s'ha equivocat el tret.
El jutge agafa a qui troba. I a qui troba? Doncs troben el senyor Sàcar, perquè és el que arriba l'any 2005 i és viu.
Que és a qui posaves vostè sempre la mà al foc.
I jo li segueixo posant pel senyor Sàcar, ho he dit moltes vegades. El senyor Sàcar és una persona impecable des del punt de vista de la seva honestetat.
Acabo de seguida perquè queden 5 minuts.
Perdoni, i queda un recurs que s'ha de fer, perquè com que el senyor Sàcar està convençut de que no té, responsabilitat en aquí, i Convergència segueix dient, a través de la gent que la representa, que, no, que aquesta sentència és errònia, doncs, òbviament, hi ha recurs davant del Tribunal Suprem i aquest recurs s'ha de fer.
És evident que la política s'està atomitzant a tot arreu, a Europa, s'està atomitzant a l'Estat, s'està atomitzant a Catalunya, en aquesta atomització, passa que l'independentisme també està atomitzat. És a dir, ara ja tenim Junts per Catalunya, el PDeCAT, Esquerra, la CUP, Demòcrates, en fi, i encara podrien continuar. Junts per Catalunya es menja el PDeCAT?
Jo crec que no. Plantejat així seria un gran error. I al revés també. És a dir, que aquí no es tracta de que ningú es mengi a ningú. Aquí es tracta de saber com es suma tot això.
I com es suma tot això?
Doncs miri, acceptant que el PDeCAT és la columna vertebral del que ha nascut tot això, perquè és l'únic partit que estava en la coalició de Junts per Catalunya, no n'hi havia un altre... No hi havia allà Esquerra i no sé qui més, i demòcrates, no hi eren. Només hi havia el PDeCAT. I això s'ha de saber llegir bé. Perquè el PDeCAT fa una renúncia important en aquell moment, subsumint-se dintre d'un projecte que va més enllà d'un partit, que és la llista del president Puigdemont, i per tant Junts per Catalunya. Per tant, la columna vertebral és el PDeCAT.
Per tant, els municipals, com a PDeCAT o com a Junts per Catalunya?
No, perdoni. Però, al costat d'aquesta columna vertebral hi ha tota la resta de l'anatomia, de la criatura, per entendre'ns, que Junts per Catalunya, i això el PDeCAT també ho ha de saber llegir bé, perquè sense tot això altre, el PDeCAT queda molt més prim. Per tant, la fórmula d'èxit quina és? Sumar la columna vertebral, PDeCAT, i la resta de l'anatomia, que és Junts per Catalunya. I si aconsegueixen això, que jo espero que aconseguiran uns i altres, doncs aquí naixerà un projecte de partit de centre ampli a Catalunya, sobiranista, que pot guanyar un munt d'eleccions perquè seria, per entendre'ns, doncs, la millor convergència de les millors èpoques.
Em parlava d'una criatura, però si depèn de quina... si suma Santivila amb Carles Puigdemont i em suma amb Marta Pascal i em suma amb Jordi Turull, la criatura de la sala gran del TNC fa en Frankenstein.
Però, escolti'm, vostè, senyor Basté, no se'n recorda de què va ser convergència en les millors èpoques, Allà sumàvem, o Convergència i Unió, allà sumàvem l'Àngel Colom, el Joan Hortalà, amb en Duran i Lleida,
però no crec que
i amb en Sánchez Llibre,
molt diferents
i amb un munt de gent.
Ara sembla estrany aquella criatura.
I amb en Ramon Trias Fargas,
però en aquella
i amb en Josep Maria Cullell.
Però en aquella època es podia ser més... es podia entendre més que ara, que està en un procés, diguem-ho, molt diferent. En un procés que... Miri, em ve com en ell ha dit l'última pregunta. Vostè creu que avui Catalunya va irremediablement cap a la independència?
Jo crec que si vostè s'ho mira... És a dir, si deixem la part, diguem-ne, de dalt de les onades, que és la que es veu, i anem en el corrent de fons, jo crec que avui el corrent de fons de Catalunya és clarament cap a la independència.
Però no sabré dir quan.
No, li puc dir, perquè un altre error que s'ha comès a casa nostra, i l'he comès jo també, i per tant no cal mirar...
Els famosos 18 mesos.
No cal mirar ningú més, és... Més que els 18 mesos, que allò tenia un sentit. Allò era dir que si Escòcia va posar sobre la taula 18 mesos per transformar-se en un país independent, doncs intentem posar un pla similar a Catalunya. Tenia això. Però si els terminis ens els posem com una prova sobre nostra, de tal manera que això és dir, que anul·li les nostres desconfiances internes, si els terminis es fan simplement per poder dir que ens ho creiem, aquest és l'error. És a dir, jo el que veig és que d'un dia per un altre ja ens hem de treure aquestes desconfiances internes. Hi ha molta gent que estem compromesos en aquest projecte. Per tant, no desconfiem més els uns dels altres. Confiem que això és així. I si nosaltres confiem tots junts que això és així, no tindrem tanta pressa per posar terminis que després són impossibles de complir, ni haurem de fer unes determinades lleis a vegades per fer creure que això va en sèrio. Perquè resulta que ja ens ho creurem i que confiarem entre nosaltres.
Josep Martí, volia fer
i aquestes desconfiances internes moltes vegades són les que et porten en aquest postureo que finalment doncs, t'obliga a fer coses que no hauries de fer en circumstàncies normals.
Quan teníem la conversa posada sobre la declaració de la República i si s'hagués pogut evitar o si ens l'haguéssim pogut estalviar perquè només tenia un caràcter simbòlic, va lligat en això al final que deies, president, perquè vam anar al referèndum amb una llei de transitorietat i fundacional de la República que deia exactament el que s'havia de fer després del referèndum. Per tant, no hi havia marge polític, pràcticament. Perquè no hi va haver un debat a l'hora d'aprovar aquestes lleis des del propi sobiranisme amb la gent que ja estava en contra, que n'hi havia, dient, deixem-nos un marge d'actuació per després del referèndum. Perquè aquest marge es va esgotar fins
ser...
i tot abans del referèndum.
El debat, senyor Martí, va ser... El debat hi va ser, jo a mi em consta que hi va ser aquest debat. El que passa és que les conclusions majoritàries d'aquests debats sempre eren les que he explicat abans. Les majoritàries eren, no, escolta'm, doncs fem la llei. O la majoritària era, doncs, rebrem el clau i encara que sigui doncs, simbòlicament, doncs fem el pas final de la proclamació de la independència o de la República. Sempre la posició majoritària era aquesta, sempre. Quan el president Puigdemont, en un moment determinat, 25 d'octubre, pren la decisió de convocar les eleccions, la posició majoritària no és aquesta. Ell s'ha d'enfrontar a un munt de veus que gairebé totes són contràries a això. I, a més, no té la garantia de Madrid que no hi haurà el 155 i, per tant, la intervenció de la Generalitat. Es troba en aquella situació. Si la posició majoritària hagués sigut a favor, el president Puigdemont hauria fet el que volia fer. Per tant, sí que hi va haver debat. El problema no és que no hi hagués debat, el problema és que la majoria de la gent, doncs, que poc o molt opinaven...
Però coincidirem doncs, que els àmbits de responsabilitat institucionals no són els mateixos. Que és president donen... precisament per exercir l'últim botó. L'última clau.
I ho va fer, senyor Martí, ho va fer.
Extra va time fer. De 6 minuts.
La base que potser ho va fer d'una manera que hi ha gent que no li ha agradat, però ho va fer.
Tenim pròrroga de 6 minuts.
Va decidir.
Anem per ordre. Molt breu, sisplau. Andrea, Marc i Francesc Marc, gràcies.
A mi m'agradaria preguntar-li, en això d'estalviar-se assumptes, més enllà de la declaració o no declaració del 27 d'octubre, vostè ara parlava molt clarament del delicte de desobediència, com estava tipificat, i jo me'n recordava de la primera vegada que vostè va declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on també es va convidar molta gent a manifestar-se, i va haver-hi un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no és el Suprem ni l'Audiència Nacional, advertint els responsables polítics d'aquell moment de les dificultats que suposava mantenir aquesta constant confrontació entre el que és la voluntat popular i l'actuació de la justícia o el crèdit que tenen les institucions. Jo me pregunto, sabent això i aquest advertiment que els feia els responsables polítics, vostè en aquell moment ho era, encara que després de les eleccions, vostè no creu que ens podríem haver estalviat aquesta situació? Ja no només la fracturació, sinó la crisi institucional que ha afectat el Parlament, si s'hagués actuat diferent.
Es refereix a quina crisi, concretament?
A la crisi institucional, jo crec que continua aquest descrèdit cap a les institucions, ja només judicials, sinó també parlamentàries del conjunt de Catalunya.
Que vostè pensa que és el que està passant ara,
sí.
En aquest moment?
Sí, clar,
que hi ha aquest
opinió,
descrèdit. No,
sí.
val, és que em volia situar en el temps que vostè analitza això, és el que està passant ara
crec
en aquest moment,
no? Li pregunto si creu que s'ha anat augmentant aquest descrèdit per part de les institucions que jo crec que va començar a presentar el 2015.
Jo crec que no hi ha un increment del descrèdit. El que hi ha en aquest moment és un temps d'espera que per determinada gent es pot estar fent llarg, ja ho entenc, però estem en un temps d'espera perquè aquesta negociació que s'està produint per conformar la majoria és una negociació que té actors diferents i és d'una altíssima complexitat. Perquè fixi's una cosa, és a dir, el president Puigdemont té tota la raó quan reclama poder ser investit president de la Generalitat. Té tota la raó, perquè té la majoria per ser investit. I perquè s'ha presentat en unes eleccions. I perquè aquestes eleccions les va convocar fins i tot l'estat espanyol, que ara no el rei li reconeix la possibilitat de ser president. Per tant, com et poden deixar presentar en unes eleccions, ser elegit, tenir la majoria i després que no puguis exercir la responsabilitat per la qual tu has guanyat aquelles eleccions, que respon a la voluntat del poble? Per tant, té tota la raó. Ara, a vegades a la vida tenir tota la raó no et dona la garantia que aquesta raó es pugui arribar a implementar. Jo estic convençut que el president Puigdemont en aquest moment està defensant aquesta legitimitat, que té un valor simbòlic també, i no només simbòlic, molt important, i al mateix temps deu estar pensant fórmules per sabent que aquesta raó no necessàriament s'acabarà imposant al 100%.
Marc. President Mas, vostè ha dit una frase que jo no comparteixo, però que li compraré per poder-li fer la següent pregunta, que és que vostè ha dit que en política cal no confondre la mentida amb l'exageració. Uh-huh. Durant aquests anys s'han anunciat molts moments claus històrics que després no s'han acabat produint. Hem parlat del full de ruta dels 18 mesos, de les estructures d'estat que tampoc es van produir, de la declaració unilateral d'independència simbòlica, de l'1 d'octubre com un referèndum vinculant. Vostè creu que l'estratègia unilateral i les seves conseqüències, que evidentment hi van acompanyades i que ho sabíem davant mà que anaven acompanyades, vostè creu que era responsable aquesta estratègia unilateral si vostès sabien que estaven exagerant o, dit col·loquialment, que anaven de farol?
És que no hi havia estratègia unilateral. Aquesta és la confusió que es produeix moltes vegades. Jo li puc assegurar que no hi era. Una altra cosa és que la conseqüència del no diàleg per part de l'Estat espanyol portés en algun moment a la unilateralitat. Però no és el mateix. No, però no és el mateix. Fixi's, quan a vostè no li deixen cap altra sortida, vostè ha de decidir si segueix endavant o si plega. Mm-hmm. Quan no li deixen cap altra Exacte. Sortida. Però això no vol dir que vostè vulgui arribar en aquesta situació. Aquí no hi havia postureo.
De seguir endavant o enrere. Encara que no li deixin una altra.
D'acord, però llavors ha de decidir entre aquestes dues alternatives. El que no és responsable per mi, tal com jo ho vaig veure, és que davant d'oferiments de diàleg permanents per part de les institucions catalanes, i a més absolutament sincers, la reacció de l'Estat espanyol mai fos de seure al voltant d'una taula. Al revés, sempre fos la guerra bruta, sempre fos el recurs de la fiscalia, sempre fos la judicialització del procés, sempre fos el recurs de la policia. Això és el que jo no puc arribar a admetre en una democràcia madura. Això és el que no és admissible.
Última pregunta, Francesc Marcaloro.
President, avui vostè ha fet una cosa que no és usual, que és una certa autocrítica, fins i tot de coses de les que vostè ha participat. Jo crec que això és bo. En aquesta línia li volia treure dos dates, molt rellevants en el procés per veure si vostè faria una cosa diferent. La primera és nit del 27 de setembre de l'any 15, quan vostès guanyen les eleccions però no guanyen el plebiscit, i ni vostè ni el senyor Junqueras assumeixen que han perdut el plebiscit. Per tant, la primera qüestió: avui, vist el que ha passat, canviaria el que va dir aquella nit? I segona, dia que vostè fa el pas al costat en la investidura i, per tant, accedeix a la presidència Carles Puigdemont. Allò va ser insòlit, molts no ho vam entendre. A Europa, diguem, és gairebé l'únic cas en què una minoria força que caigui al cap de la majoria per continuar la legislatura. Vist com ha col·lapsat el procés, avui tornaria a fer el pas al costat o assumiria anar a eleccions i explicaria, com alguns van poder voler, que explicar el que passava i, per tant,
correcte.
No deixar podrir la situació.
Doncs miri, la primera, 27 de setembre de l'any 15. Altíssima participació en aquelles eleccions. L'independentisme treu pràcticament el 48% dels vots, els que estaven en contra de la independència el 39%. Quina va ser la conclusió a la qual vam arribar? Efectivament, no hem guanyat amb vots, es va dir, però jo vaig recordar una cosa que la vull repetir. Quan es fan unes eleccions no pots comptar només els vots, perquè precisament són les eleccions, i a les eleccions es compten diputats. Llavors, la conclusió d'aquella 27 de setembre, quina va ser? I aquesta jo crec que poc o molt és la mateixa, no? La conclusió és: el resultat no ens permet culminar aquest procés, no podem declarar la independència de Catalunya amb aquest resultat, això va quedar molt clar, però ens permet continuar-lo.
Però es va actuar una mica com si s'hagués guanyat el
plebiscit. Però fixi's, fins a passar una nova pantalla democràtica, i recordi que en aquell full de ruta hi havia unes noves eleccions, que ens permeti passar clarament del 50% dels vots. Aleshores, vostè podrà dir, home, tornem a lo mateix, no? en l'expressió pública, en l'expressió oral, en la presa de posició dels polítics, a vegades hi ha aquest component de, abans he dit, d'exageració, no? O d'inflar una mica el contingut de determinada cosa. Bueno, segurament això hi va ser, en part. Però jo crec que l'estratègia de fons era la bona, perquè una vegada tu tenies majoria en el Parlament per primera vegada a favor de la independència, no podies fer marxa enrere. Havies de continuar el procés, però sense acabar-lo. La clàusula era aquesta, no? La condició era aquesta. Continuem, però no ho podem acabar en aquestes condicions. I respecte al segon, doncs jo aquí sí que penso que no havia d'haver convocat les eleccions, jo. Perquè, miri, quan tot això ha passat, es veu d'una manera, no? Però en aquell moment era d'una altra. I la decisió que jo vaig haver de prendre va ser o me'n vaig jo o automàticament es convoquen unes eleccions per la incapacitat dels polítics de posar-se d'acord. Ara li diré d'una altra manera que vostè, com a articulista doncs, habitual, tertulià i, a més, persona doncs, que escriu llibres, entendrà perfectament, no? Que és... el vot de la gent, per definició, està ben fet. Oi que no es pot discutir, això? Col·lectivament és així, senyor Marc Álvaro. Després vostè sabrà que una persona que tens al costat t'ha votat d'una manera que a tu no t'agrada. Però col·lectivament això funciona així. Per tant, si el vot de la gent està correctament fet, una vegada ja s'ha votat, la feina del polític és interpretar aquest vot i fer tot el possible per traduir en acords polítics el que la gent ha votat de manera, diguem-ne, intel·ligent a les urnes. I això és el que vaig haver de fer. Que era empipador, que era un... Sí, tot el que vostè vulgui. L'alternativa era convocar unes eleccions. Fixi,
però vostè si va tenir por, perdoni, president, va tenir por de ser impopular i, per tant, d'explicar que hi havia un bloqueig i
un
bloqueig...
No vaig tenir por perquè ho vaig explicar moltes vegades. No, jo no vaig tenir por. L'única cosa que vaig arribar a la conclusió és... quan tu has aconseguit per primera vegada a la història del teu país... una majoria a favor de la independència en el teu Parlament, quan tu tens això, tu això ho has de protegir, no ho pots posar en risc. Perquè si repeteixes les eleccions i perds aquesta majoria, si la perds, aleshores el responsable d'haver enfonsat aquell procés no és la gent que ha anat a votar, ets tu, per no haver sabut llegir bé la realitat de les coses i el vot de la gent. Bé, no són decisions fàcils, jo ja li admeto, eh? I vist en perspectiva sempre pots dir, mira, se'n podia haver pres una altra, és evident, no? Però jo estic convençut que en aquest cas la que vaig prendre, doncs era la que havia de prendre.
Per cert, ha de marxar. El govern quan abans millor? Per estalviar-nos problemes...
Com a concepte, sí. Com a concepte, el govern quan abans millor, jo li diria, però amb el president Puigdemont.
Amb el president Puigdemont.
Home, esclar, per això li dic, aleshores, per això li deia abans. Jo estic segur que en aquest moment el president Puigdemont pensa, més o menys, el pot pensar el següent. Dic, escolta, tota la raó ens acompanya perquè hi hagi govern de seguida amb el president Puigdemont al davant. La raó és aquesta. El dret és aquest. I això s'ha de poder dir amb tota claretat, perquè és que si no començarem a baixar en el grau de la nostra reivindicació i al final ens acostumarem a situacions que són absolutament impròpies i absolutament anormals. Però dit això, segur que el president Puigdemont també deu estar pensant, d'alguna manera, no? De dir, la raó és aquesta i el dret és aquest i ens acompanyen al 100%, però, desgraciadament, no sempre la raó s'acaba imposant. Desgraciadament.
Un polític abandona...
I estic convençut que ell això ho llegeix bé.
Un polític abandona la política alguna vegada o no?
Home, si m'ho pregunten a mi, sí. Que no paro de fer passos al costat o enrere, doncs, miri, jo en 2 anys he plegat de tot.
I ara, per entendre'ns, el seu paper dins de la...
Hi ha una cosa a la que no puc plegar. Dues, vaja. Una és d'expresident, perquè quan ha sigut una cosa, vostè mai podrà plegar, quan deixi això, mai podrà plegar d'haver-ho fet durant una pilada. Això no es pot plegar, d'això. I la segona cosa de la que no es pot plegar és de les conviccions pròpies. D'això tampoc. Per tant, en primera línia, en segona línia, en tercera línia, o a darrere de tot, o fora fins i tot, les teves conviccions les has seguida.
Fora fins i tot és una possibilitat?
Fora també és una possibilitat. Jo en aquest moment tinc totes les opcions obertes, però cap de definida, per una raó, sap? Perquè, primer, estic inhabilitat durant 2 anys, pendent de que m'apliquin una multa de 36.000 euros, amb el pis embargat, i ara a dintre d'un procés penal on et poden acabar acusant de sedició o de rebel·lió. Quan vostè està en aquestes condicions, el que vostè pensa és a dir, mira, escolta'm, passem tot això el millor possible, passem-ho amb la millor dignitat possible, ajudem en tot el que puguem amb la posició que jo tinc en aquest moment, i després Déu dirà.
Sap què crec? No ho sé, eh? Està fent un llibre?
No? No, encara no.
Encara
I
no
me l'han proposat bastantes vegades.
Encara ja. No vol dir que probablement sí.
És possible, però no
sobre
encara.
Sobre el que va passar o sobre la seva vida política?
Sobre no sé què encara. Ja li dic que estic concentrat en altres coses.
Ho pot fer diversos.
Sí, en puc fer el més d'un, segurament. Sí.
President Mas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vostès.
Bon dia.